Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Primer dia de campanya electoral per les eleccions municipals i europees del 26 de maig. La campanya arrenca amb la novetat de l'ampliació del termini pel vot per correu fins al proper 24 de maig. Montse Manent.
Sobre la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí al Parlament Europeu, la portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha titllat des de Girona tot l'episodi judicial de croada contra els drets democràtics dels candidats.
FM Girona, Sisu García.
Budó ha valorat la decisió del Constitucional d'avalar la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí a les eleccions europees.
Suposo que han decidit doncs, que ja no poden continuar fent el ridícul, com han estat fent fins ara, que de cara a Europa doncs, aquest ridícul és monumental i suposo doncs, que se n'han donat compte i, per tant, doncs, han decidit aturar doncs, aquesta croada contra els drets democràtics i els drets polítics de tres persones lliures.
L'exvicepresident del govern d'Espanya, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mort aquesta tarda als 67 anys en no poder superar l'ictus que va patir dimecres.
Rubalcaba va ser ministre d'Educació i de Presidència amb Felipe González. Durant la legislatura de Zapatero va ocupar les carteres d'Interior i de Vicepresidència. També va ser portaveu del govern, com recordava molt emocionada l'actual portaveu Isabel Celà.
Siempre tuvo el Estado en su cabeza. Siempre lo ha tenido en el desempeño de su labor. Sin duda ha sido uno de los mejores intérpretes de los valores del socialismo español y del socialismo europeo.
Nova jornada d'aturades al metro de Barcelona. A hores d'ara i fins a les 8 circulen un 40% dels combois i aquest matí ja hi ha hagut fortes afectacions.
La vaga té un seguiment gairebé total. Els treballadors volen respostes sobre la crisi de l'amiant, però asseguren que la direcció de TMB no el respon. Ho explica un dels membres del comitè d'empresa, David Vázquez.
Nosaltres encara no sabem on hi ha amiant i on no hi ha, perquè l'inventari el van començar al maig del 2018, i els companys de manteniment estan treballant amb trens i amb peces que desconeixen si tenen o no tenen amiant. El que s'ha de fer és vetllar de forma preventiva per la seva salut i les seves famílies. S'han d'analitzar totes les peces de tots els trens, encara que siguin posteriors al 2002, perquè ens hem trobat en altres explotacions que han posat peces d'estoc que eren anteriors al 2002 i tenen amiant.
Arrenca a Olot la fase d'instrucció del judici al policia nacional acusat de l'assassinat a trets de la seva parella el passat 20 d'abril.
El jutge vol clarificar les circumstàncies que van portar els fets, més enllà de les proves que estan aportant a la investigació els Mossos d'Esquadra.
Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
El succés va passar durant la matinada, quan l'acusat hauria matat a trets la seva companya sentimental amb una arma de foc reglamentària. La voluntat del jutge és comprovar algunes de les proves presentades per la investigació dels Mossos d'Esquadra. Joan Canyada és l'advocat de l'acusació exercida per l'Ajuntament d'Olot.
La voluntat, en aquest cas, del jutge és acabar de clarificar com va anar, en quines hores es va produir tot plegat i una mica les circumstàncies que van portar els fets.
Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, acollirà una nova edició del Singlot Festival del 4 al 7 de juliol. N'ha parlat el seu creador i director, Andreu Buenafuente.
Si veieu el cartell, són noms, molts noms, no? I de sobte hi ha un nom que dius, aquest no sé qui és, al costat d'un molt consagrat. Això és molt important. En realitat, tothom comença. I si aquest festival ajuda que els nous que surten de les jornades professionals convisquin amb els que portem ja bastant de temps, és meravellós, perquè aprenem els uns dels altres.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la situació meteorològica vindrà marcada per la inestabilitat, sobretot a partir de mitja tarda o al vespre, quan les nuvolades seran presents a molts més indrets i també algunes precipitacions disperses en forma de ruixat. Fins i tot alguna tempesta i no es descartaria que cap al Pirineu Prepirineu també pogués caure alguna calamarsada aïllada. Pel que fa a la temperatura, valors més alts respecte a la jornada d'ahir. El cap de setmana, en general, es presenta molt tranquil la bona part del territori, amb temperatura que baixaria lleugerament de cara a dissabte, però pujaria de cara a diumenge. Tot i això, dissabte, a partir de mig matí, creixeran nuvolades a zones de muntanya del nord, sobretot cap al Pirineu, Prepirineu, interior del quadrant nord-est. Aquí descarregaran xàfecs amb alguna tempesta i fins i tot alguna calamarsada. I al llarg de la tarda també podrien arribar a altres zones de la Costa Brava. Els núvols també apareixeran a punts de les comarques de Barcelona, però aquí no arribarien les precipitacions. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments i en aquesta tarda de divendres, situació complicada, especialment a la zona de Mataró, on una topada entre un motorista i un turisme dins el túnel que porta al Mataró Park ha hagut de ser tallat el túnel i encara registren 3 quilòmetres de congestió, com també la C60 d'Argentona cap a la C32. En el cas dels accessos nord, els més complicats en aquests moments, on tenim retencions a l'AP7 a Santa Perpètua de la Mogoda, tant en sentit Tarragona com en sentit Girona, i també el seu lateral, a l'AP30 de Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa a la C5, aturades a Sant Quirze cap a Barcelona, un parell de quilòmetres, i a Terrassa, en sentit Manresa, un altre parell. Pel que fa als accessos sud, a l'A2, al cinturó del litoral, lentitud d'un quilòmetre, l'enllaç amb la B20 i la C32, i en el cas de la C32, una mica de lentitud per accedir a la ronda. En el cas de la B23, també una mica d'intensitat, però problema especialment a Cervelló, en sentit Tarragona, a la B24. En el cas de les dues rondes, molt carregades, en ambdós sentits a la marxa. Molt bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Primer dia de campanya electoral per les eleccions municipals i europees del 26 de maig. Les properes dues setmanes els candidats premaran l'accelerador per intentar que els ciutadans els donin el seu vot. En depèn la configuració dels 947 ajuntaments de Catalunya, també la representació al Parlament Europeu.
La campanya arrenca amb novetats amb el vot per correu i és que avui la Junta Electoral Central ha decidit ampliar el termini per fer-lo efectiu fins al 24 de maig a les 2 de la tarda. Són dos dies més del previst inicialment.
Repassem, doncs, les dates clau d'aquest període electoral amb Diana Bermejo.
Per aquí ja preveu que no podrà votar el dia 26 de manera presencial. El termini per demanar el vot per correu acaba el proper 16 de maig. La data límit per enviar-ho per correu certificat i gratuït és el 24 de maig. Amb el recompte finalitzat, el 7 de juny es proclamaran els regidors electes. El ple de Constitució dels Ajuntaments es farà el 15 de juny si no hi ha hagut cap recurs, o bé el 5 de juliol si es presenta algun contenciós electoral contra la proclamació d'electes. Les diputacions s'haurien de constituir com a màxim dues setmanes després dels ajuntaments, si no hi hagués cap recurs interposat, i els consells comarcals al voltant de la primera setmana de juliol.
I encara més particularitats d'aquests comicis, i és que la nit electoral del 26 de maig serà llarga. Caldrà esperar fins a les 11 de la nit per començar a conèixer els resultats de les eleccions europees.
I és que la llei obliga que tanquin tots els col·legis electorals europeus i a Itàlia no ho fan fins a aquesta hora. A més, el recompte de les eleccions europees ha de ser previ al de les municipals i autonòmiques, allà on se'n celebrin. Ho ha explicat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celà.
Las primeras papeletas, como vuelvo, digo, deben ser recontadas, serán las europeas, y solo cuando finalice este conteo se abrirán los sobres de las municipales y posteriormente los votos de las urnas de autonomías y cabildos.
Segons la llei electoral, cal oferir primer els resultats de les eleccions europees i després el de les municipals i autonòmiques.
Doncs encara al voltant de la polèmica de la candidatura de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a les europees, avui la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha volgut valorar un cop més, des de Girona, la resolució del Tribunal Constitucional, que els permet encapçalar la llista de lliures per Europa. Budó ha qualificat tot l'episodi judicial de croada contra els drets democràtics dels candidats. FM Girona, Siso García.
Bona tarda. Durant la visita, Budó ha valorat la decisió del Constitucional d'avalar la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí a les eleccions europees.
Suposo que han decidit doncs, que ja no poden continuar fent el ridícul, com han estat fent fins ara, que de cara a Europa doncs, aquest ridícul és monumental i suposo doncs, que se n'han donat compte i per tant doncs, han decidit aturar doncs, aquesta croada contra els drets democràtics i els drets polítics de tres persones lliures.
Durant la visita de la consellera, diversos representants l'han acompanyat pels diversos departaments de l'edifici de la Generalitat a Girona. Budó, a més, ha tingut l'oportunitat de saludar els treballadors del Departament Jurídic, del qual n'és portaveu.
L'exvicepresident del govern d'Espanya, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mort aquesta tarda als 67 anys. El líder socialista no ha pogut superar l'ictus que va patir dimecres. La capella ardent s'instal·larà a 8:45 del vespre al Congrés dels Diputats. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Alfredo Pérez Rubalcaba va ser ministre d'Educació i de Presidència amb Felipe González. Durant la legislatura de Zapatero va ocupar les carteres d'Interior i de Vicepresidència, des d'on va treballar en la fi de la banda terrorista ETA. També va ser portaveu de l'executiu, com recordava l'actual cara visible del govern, Isabel Celaá.
Esta es la misma sala, la misma mesa que él utilizó durante tanto tiempo como portavoz de los gobiernos socialistas de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos etapas cruciales en la historia de España de las que él fue pieza clave.
Polítics com el popular Pablo Casado, el republicà Joan Tardà o el president de la Generalitat, Quim Torra, han fet públiques les seves condolències a través de les xarxes socials per la mort de Rubalcaba. També el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat el seu condol a Twitter. El PSC ha anunciat que suspèn els actes de campanya fins a l'enterrament del líder socialista. Podem i Ciutadans han cancel·lat els previstos per avui.
Investiguen per un possible delicte d'odi a l'home que va entrar amb un cotxe a gran velocitat a la plaça de Vic. Els testimonis van afirmar que el vehicle havia entrat a la plaça per una zona peatonal i va destruir gran part de les creus grogues que hi havia plantades. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Bona tarda. El tribunal ha acceptat el recurs que va presentar l'Associació d'Advocats en Defensa dels Drets Humans que representa l'Ajuntament de Vic contra la decisió de la jutgessa que en una resolució del 23 d'octubre de l'any passat havia deixat fora el consistori biguetà de la causa. L'audiència també diu que part del presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conducció temerària pel qual s'estava investigant el veí de Vic que va entrar a la plaça Major amb cotxe i va destrossar les creus grogues, el jutge analitzi si la seva acció es pot considerar un acte violent contra un col·lectiu per la seva ideologia. Els fets van passar el passat 22 de juliol. El conductor, un veí de Vic de 51 anys, va ser detingut poc després. En la seva declaració judicial va desvincular la seva acció de qualsevol motivació política i va negar cap voluntat de causar danys a persones que hi pogués haver en aquell moment a la plaça Major de Vic.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Nova jornada d'aturades al metro de Barcelona. A hores d'ara i fins a les 8 circulen un 40% dels combois i aquest matí ja hi ha hagut fortes afectacions. I és que la vaga té un seguiment gairebé total del 97%, segons els treballadors, que volen saber on hi ha amiant i quants d'ells poden estar afectats. Asseguren que la direcció de TMB no els respon i per això tenen convocades noves aturades pels dies 20 i 24 d'aquest mes. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Milers de persones s'han tornat a veure afectades per la vaga dels treballadors del metro. Esperes de fins a mitja hora en andanes plenes a vessar. Els treballadors reivindiquen saber en quins punts de la xarxa hi ha amiant, fer un llistat dels treballadors que hi han estat exposats al llarg dels anys i un fons de compensació per a aquells que resultin malalts com a conseqüència d'aquest contacte. David Vázquez, des del Comitè de Treballadors del Metro.
Nosaltres encara no sabem hi ha amiant i on no hi ha perquè l'inventari el van començar al maig del 2018, i els companys de manteniment estan treballant amb trens i amb peces que desconeixen si tenen o no tenen amiant. El que s'ha de fer és vetllar de forma preventiva per la seva salut i les seves famílies. S'han d'analitzar totes les peces de tots els trens, encara que siguin posteriors al 2002, perquè ens hem trobat en altres explotacions que han posat peces d'estoc que eren anteriors al 2002 i tenen amiant.
No entenen que TMB no els hagi dit res des del Congrés dels Mòbils i que Mediació només els hagi trucat una sola vegada. Tornaran a fer vaga els dies 20 i 24 d'aquest mes. Serà l'última setmana de la campanya i dos dies abans de les eleccions municipals.
I desconvocada in extremis la vaga d'escombriaires a Girona. El 85% de la plantilla de l'empresa de neteja ha aprovat el preacord a què han arribat aquesta matinada l'Ajuntament i el Comitè d'Empresa.
Ha estat en una assemblea celebrada aquest migdia en què han votat 141 treballadors. L'acord entre la direcció i el comitè format per la UGT, Comissions Obreres i la CGT, inclou un augment del sou del 5% en dos anys per tota la plantilla. També contempla un plus de quasi un 2% per als operaris que netegen els carrers. Demà a les 6 del matí s'hauran retirat les deixalles i cartrons que hi ha acumulats en algunes voreres i al voltant dels contenidors, just poques hores abans que comenci la mostra Girona Temps de Flors, que cada any atrau milers de visitants a la ciutat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Arrenca a Olot la fase d'instrucció del judici al policia nacional acusat de l'assassinat a trets de la seva parella el passat 20 d'abril. El jutge vol clarificar les circumstàncies que van portar els fets, més enllà de les proves que està aportant la investigació dels Mossos d'Esquadra. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Diversos veïns i familiars de la dona assassinada el passat 20 d'abril, suposadament per la seva parella, policia nacional, han donat testimoni aquest matí dels fets als jutjats d'Olot. El succés va passar durant la matinada quan l'acusat hauria matat a trets la seva companya sentimental amb una arma de foc reglamentària. La voluntat del jutge és comprovar algunes de les proves presentades per la investigació dels Mossos d'Esquadra. Joan Canyada és l'advocat de l'acusació exercida per l'Ajuntament d'Olot.
Els Mossos ja han determinat una sèrie de fets més o menys clars. El que passa és que la voluntat, en aquest cas, del jutge és acabar de clarificar com va anar, en quines hores es va produir tot plegat i una mica les circumstàncies que van portar els fets.
L'acusació particular exercida per l'Ajuntament d'Olot, representada per Joan Canyada, encara no ha determinat la condemna que vol demanar pel cas, a l'espera del que acabi d'exposar la investigació i la fase d'instrucció del judici.
L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida comptarà amb un laboratori de microbiologia punter a Catalunya. El nou mòdul permetrà treballar en màximes condicions de seguretat per estudiar malalties infeccioses. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El laboratori que està previst que entri en funcionament el proper dimarts s'estudiaran malalties infeccioses, com la tuberculosi. La cap de secció del Laboratori de Microbiologia, Mercè García, ha explicat la utilitat d'aquests nivells de seguretat.
És un nivell que en diem 3, hi ha 4 nivells de bioseguretat. El nivell 1 és el més baix i el nivell 4 seria el més d'un nivell més de risc més alt. Podrem comptar amb unes mesures de protecció superiors de cara a un eventual possible accident que pogués passar, que no té per què passar, però si hi hagués, comptem amb unes... Tota aquesta estructura representa unes mesures addicionals de contenció especialment de cara a la comunitat.
A Catalunya hi ha dos laboratoris més de nivell 3 a Barcelona, però no compten amb aquest equipament de l'Hospital Lleidatà, on anualment s'analitzen unes 7.000 mostres de microbiologia.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. A Tarragona ja tenen designat un nou arquebisbe després de la renúncia al càrrec de Jaume Pujol. Joan Planelles, fill de Verges, al Baix Empordà, és l'escollit per al Papa Francesc per substituir Pujol. Una substitució envoltada de polèmica per la forma en què va deixar el càrrec Pujol i perquè el col·lectiu religiós reclamava un arquebisbe català. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
El mossèn baixempordanès Joan Planelles entoma el nou càrrec amb el repte fonamental d'encomanar amb il·lusió les paraules de l'Evangeli, un missatge que no s'imposa sinó que es proposa i que requereix, diu, d'una actitud oberta i de diàleg. Joan Planelles és el nou arquebisbe de Tarragona.
En definitiva, és el mateix programa del Papa Francesc. El Papa Francesc, quan en l'alegria de l'Evangeli subratlla doncs, tots aquests aspectes, que està dient? Retornar a l'Evangeli, retornar cap a Crist.
Joan Planelles és fill de Verges i actualment és el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i el rector de Rigoles, Colomers, Foixà, Rupià i La Sala. Deixarà la seva vida enrere a partir del 8 de juny quan prendrà possessió del càrrec.
Tot a punt a Badalona per celebrar avui la nit de Sant Anastasi. A banda dels actes de cultura popular i tradicional, a partir de les 10 tindrà lloc el piro musical i l'esperada cremada del dimoni a la platja dels Pescadors. Els concerts de Maldita Nerea i Buos tancaran la nit al Passeig Marítim. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Bona tarda. La nit de Sant Anastasi començarà d'aquí pocs minuts, a 8:15, a la plaça de la Vila, amb el seguici de la ciutat. A 8:00, tanda de lluïment a la Rambla, i a 10:15, acte sacramental i ball de l'Àliga. A partir de 10:00 de la nit, el piro musical il·luminarà el cel de Badalona al ritme d'una curada tria de cançons de sèries de televisió des dels anys 80 fins a l'actualitat, com ara Sensación de Vivir, Los Simpson, Merlí o Stranger Things. A continuació, la cremada del dimoni aplegarà els badalonins i badalonines en l'acte més emblemàtic de les festes de maig. Recordem que la cremada del dimoni va ser el primer intent de revitalitzar la cultura badalonina a la postguerra i es va celebrar per primer cop l'11 de maig de 1940. La cremada es va crear com a acte de cloenda de la passada, que es fa en honor del copatró de Badalona, Sant Anastasi. El 1991 va ser declarada una celebració d'interès turístic.
En cultura, Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, acollirà una nova edició del Singlot Festival del 4 al 7 de juliol. Les productores del Terrat i The Project tornen a col·laborar amb el Festival de la Porta Ferrada per apropar humor i comèdia a través del millor talent nacional. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta cinquena edició del Singlot Festival inclou noms com Bryce F., Berto Romero, Carlos Latre o Grison, del programa La Resistència. El creador i director del festival, Andreu Buenafuente, però assegura que es continua apostant per l'ambient familiar i tecla que és igual d'important apostar per companyies emergents com companyies ja consolidades.
Si veieu el cartell, són noms, molts noms, no? I de sobte hi ha un nom que dius que aquest em sona, però no sé qui és, al costat d'un molt consagrat. Això és molt important. En realitat, tothom comença. I si aquest festival ajuda que els nous que surten de les jornades professionals convisquin amb els que portem ja bastant de temps, és meravellós, perquè aprenem els uns dels altres.
Una de les novetats d'aquesta nova edició del Singlot és el paper que hi jugarà el públic, que en ocasions es convertirà en protagonista. Una altra de les novetats d'enguany és que es faran 3 espectacles a l'Espai Port.
I a Terrassa, les paradetes ja estan a punt, els carrers engalanats i els aparadors decorats per acollir una nova edició de la Fira Modernista, la 17a ja. La ciutat farà de nou una regressió en el temps per transportar-se durant 3 dies a les acaballes del segle XIX. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
El tret de sortida el donarà la inauguració de l'exposició a la Sala Montconill, que mostrarà una de les col·leccions privades més importants d'Europa sobre el cinema i l'audiovisual. A més, els visitants podran viure de primera mà les primeres experiències cinematogràfiques amb activitats com la llanterna màgica, una carpa amb imatges inèdites de la Filmoteca de Catalunya, una màquina del temps per conèixer Georges Méliès i l'estrena, en la cloenda de diumenge, d'una pel·lícula rodada íntegrament durant la fira i que comptarà amb la participació de públic i entitats. En total, la Fira Modernista plegarà fins a 300 propostes. Un dels plats forts serà aquest mateix vespre. A 10:15, la Masia Freixa s'il·luminarà en un espectacle en què la llum dibuixarà els contorns d'un dels edificis modernistes més emblemàtics de la ciutat. Les xifres de la fira són contundents, 435 passis i funcions, la participació de 70 entitats i la presència de 26 ciutats que seran presents al Raval de Montserrat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, la segona B, jornada de finals a la part alta i a la part baixa de la classificació.
Aquest diumenge, en horari unificat, a 6:00 PM, juga la penúltima jornada de Lliga. L'Espanyol B, Lleida, Esportiu i Cornellà lluiten per acabar quarts i jugar la promoció d'ascens. Els blanc i blau juguen a casa i els de la capital del Segrià i els del Baix Llobregat ho fan en camp contrari.
UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Lleida Esportiu tanca la temporada aquest cap de setmana davant l'Atlético Baleares en la penúltima jornada del campionat de segona divisió B, ja que cal recordar-ho, en l'última setmana els de la Terra Ferma obtindran els 3 punts directes sense jugar el partit davant un Ontinyent desaparegut de la competició ara fa unes setmanes. Després de la derrota davant el Barça B i dependre ara de fins a 3 equips per formar part dels 4 que participaran dels play-offs d'ascens a segona divisió A, al Lleida Esportiu no li queda altre que intentar sumar els 3 punts a les Illes Balears per d'aquesta forma obligar a Espanyol B, Cornellà i Barça B guanyar els seus respectius enfrontaments. I és que al davant el Lleida Esportiu tindrà un Atlético Baleares que, tot i que molts aficionats pensaven que els Balears ja tindrien la primera posició assegurada, necessiten sumar davant l'equip de la capital del Segrià per aconseguir matemàticament aquest liderat que, com sabem, implica un important avantatge de cara als play-offs d'ascens. El partit entre l'Atlético Baleares i el Lleida Esportiu aquest diumenge a 6:00 PM a l'estadi Son Malferit.
A tercera, l'Hospitalet pot dormir com a líder si guanya a Sant Boi.
Els riberencs visiten demà a les 5 de la tarda el Sant Boià i en cas de sumar els 3 punts es posaran al capdamunt de la classificació per davant del Llagostera, que juga diumenge. En un cap de setmana on l'Horta es pot assegurar la classificació per la promoció d'ascens a segona B. El Sant Andreu apura les seves últimes opcions, que passen per guanyar i esperar que l'Horta perdi els 2 últims partits de Lliga.
En waterpolo es perfilen les finalistes de la divisió d'honor femenina.
Demà l'Astralpool Sabadell i el Sant Andreu volen certificar el passi a la final. Les sabadellenques juguen contra el Mediterrani i les andreuenques davant la Sirena Mataró.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Màxim favoritisme de l'Astralpool Natació Sabadell per accedir a una nova final de la Lliga Premat de Waterpolo Femení. Després d'imposar-se per 10 gols de diferència al medi en el primer partit de les semifinals, l'equip de David Palma hauria de tornar a guanyar còmodament, si no hi ha un autèntic daltabaix, en el segon partit que es disputa demà a la Josep Vallès. Un duel on s'espera que el tècnic de l'Astralpool segueixi fent rotacions pensant en aquesta hipotètica final. La jove Ainara Ferrer podria tornar a disposar de minuts sota pals per donar descans a Laura Ester i és conscient que podrien també ser els últims de la temporada.
Toca pues, demostrar tot el treball fet durant la temporada, aprofitar-ho al màxim, perquè al final pues, no deixa de ser unes semis d'un play-off de la Lliga i són minuts de qualitat, jo crec, i això doncs, també disfrutar-ho, sobretot.
Recordem que el segon partit de la semifinal entre el Medi i l'Astralpool arrencarà demà a les 12 del migdia a la piscina Josep Vallès de Barcelona.
En bàsquet, el Cadí La Seu ha renovat l'entrenador Bernat Canut.
Signa per una temporada més després d'un curs per emmarcar en què el Cedis ha acabat en tercera posició a la fase regular i caient a semifinals del play-off contra el campió, l'Uni Girona. A més, les de La Seu d'Urgell també van aconseguir la classificació per la Copa de la Reina.
El Lleida Pardinyes i el Gavà inicien la cursa cap a la divisió d'honor plata femenina.
El Novadmin Lleida Pardinyes afronta des d'avui la seva primera fase d'ascens de la història. Les lleidatanes lluitaran a Basauri per pujar a la divisió d'honor plata, la segona categoria de l'handbol estatal. Un premi per unes jugadores que al final s'han classificat com a segones de grup en perdre el liderat a l'última jornada de la Lliga regular. En una lligueta tots contra tots, les que entrena Xavi Mena s'enfrontaran a l'anfitrió, el Basauri, el Codema Asturià i el Malcaís Navarrès.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La banda municipal de Barcelona, dirigida pel seu titular José Rafael Pascual Vilaplana, convida la soprano Ruth Rosique al seu concert de cloenda de temporada, en què gaudirem de fragments d'òperes i de les sarsueles més populars.
Diumenge 12 de maig a l'Auditori. Entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Les fires gastronòmiques són un reclam turístic per tal de traure visitants als municipis que volen donar a conèixer els seus productes més típics, però no totes són iniciatives recents de la Regidoria de Promoció Econòmica de Torn. A la Sénia, al bell mig del pas entre el País Valencià i el Principat, tenen una fira gastronòmica amb molta història. Dissabte 11 de maig arribarà a la 16a edició del format actual, però que no us enganyi el número dels cartells. El seu origen es troba al segle XVII. El factor gastronòmic s'hi va afegir fa menys de 40 anys, però encara s'hi mantenen les curses de cavalls i de burros, així com la mostra d'oficis antics. I què hi podrem tastar en aquest cap de setmana de fira? Doncs els productes estrella són dos. El primer, el pastisset, unes crestes dolces d'origen àrab i tradicionalment farcides de cabell d'àngel. El segon, la recapta, una escudella de verdures. De fet, la fira serveix per donar el tret de sortida a les jornades gastronòmiques del recapta, durant les quals diversos establiments de la zona oferiran aquest plat de cullera tan reconfortant. La fira gastronòmica és dissabte i diumenge, però el dilluns dia 13 se celebrarà també la 37a Diada del Recapte, un dinar popular precisament en base a l'olla de recapte i els pastissets. El cap de setmana de l'11 i 12 de maig, 16a Fira Gastronòmica de la Sénia.
Sabies que...
Al Vaticà les dones no voten. És l'únic país del món on les dones encara no poden votar. En aquest territori, les úniques eleccions que se celebren són per escollir el papa. I en elles solament poden votar els cardenals, que són tots homes. Fins fa poc, a Aràbia Saudita, les dones tampoc podien exercir aquest dret. El 2015, però, per fi van poder votar per primera vegada i fins i tot presentar una candidatura. 154 anys després, que el primer país que va permetre votar al sexe femení va ser Austràlia del Sud. Ho va aprovar l'any 1861.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Primer dia de campanya electoral per les eleccions municipals i europees del 26 de maig. La campanya arrenca amb la novetat de l'ampliació del termini per votar per correu fins al proper 24 de maig.
La nit electoral serà més llarga de l'habitual i és que caldrà esperar fins a les 11 de la nit quan tanquin els col·legis a Itàlia per començar a conèixer els resultats de les eleccions europees. Just després es faran públics els de les municipals segons determina la llei electoral.
L'exvicepresident del govern d'Espanya, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mort aquesta tarda als 67 anys en no poder superar l'ictus que va patir dimecres.
Rubalcaba va ser ministre d'Educació i de Presidència amb Felipe González. Durant la legislatura de Zapatero va ocupar les carteres d'Interior i de Vicepresidència. També va ser portaveu del govern, com recordava molt emocionada l'actual portaveu Isabel Celà.
Siempre tuvo el Estado en su cabeza. Siempre lo ha tenido en el desempeño de su labor. Sin duda ha sido uno de los mejores intérpretes de los valores del socialismo español y del socialismo europeo.
L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis presenta davant la subdelegació del govern a Girona una reclamació perquè l'Estat retorni els diners republicans espoliats durant el franquisme.
Aquest és el primer pas d'un procés administratiu que els advocats preveuen que serà llarg.
FM Girona, Siso García.
En total s'han presentat 7 documents. L'Ajuntament de Sant Julià ha sigut el primer consistori que ha presentat una reclamació per recuperar els diners i es calcula que una desena més d'ajuntaments ja s'han interessat per la qüestió i alguns d'aquests també han iniciat tràmits. Marc Puigtió és l'alcalde de Sant Julià de Ramis.
Estem al costat dels nostres veïns i veïnes per recuperar la memòria històrica no només de Sant Julià, sinó de molts altres pobles. Per tant, també ens agradaria que altres pobles doncs, també fessin aquest pas.
Nova jornada d'aturades al metro de Barcelona. A hores d'ara i fins a les 8 circulen un 40% dels combois i aquest matí ja hi ha hagut fortes afectacions.
La vaga té un seguiment gairebé total. Els treballadors volen respostes sobre la crisi de l'amiant, però asseguren que la direcció de TMB no el respon. Ho explica un dels membres del comitè d'empresa, David Vázquez.
Nosaltres encara no sabem on hi ha amiant i on no hi ha, perquè l'inventari el van començar al maig del 2018, i els companys de manteniment estan treballant amb trens i amb peces que desconeixen si tenen o no tenen amiant. El que s'ha de fer és vetllar de forma preventiva per la seva salut i les seves famílies. S'han d'analitzar totes les peces de tots els trens, encara que siguin posteriors al 2002, perquè ens hem trobat en altres explotacions que han posat peces d'estoc que eren anteriors al 2002 i tenen amiant.
Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, acollirà una nova edició del Singlot Festival del 4 al 7 de juliol.
El creador i director del festival, Andreu Buenafuente, assegura que es continua apostant per l'ambient familiar i tant per les companyies emergents com ja les consolidades.
Si veieu el cartell, són noms, molts noms, no? I de sobte hi ha un nom que dius, aquest em sona, però no sé qui és, al costat d'un molt consagrat. Això és molt important. En realitat, tothom comença. I si aquest festival ajuda que els nous que surten de les jornades professionals... convisquin amb els que portem ja bastant de temps, és meravellós, perquè aprenem els uns dels altres.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim
Comencem, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la situació meteorològica vindrà marcada per la inestabilitat, sobretot a partir de mitja tarda o al vespre, quan les nuvolades seran presents a molts més indrets i també algunes precipitacions disperses en format de ruixat. Fins i tot alguna tempesta, i no es descartaria que cap al Pirineu Prepirineu també pogués caure alguna calamarsada aïllada. Pel que fa a la temperatura, valors més alts respecte a la jornada d'ahir. El cap de setmana, en general, es presenta molt tranquil la bona part del territori, amb temperatura que baixaria lleugerament de cara a dissabte, però pujaria de cara a diumenge. Tot i això, dissabte, a partir de mig matí, creixeran nuvolades a zones de muntanya del nord, sobretot cap al Pirineu, Prepirineu, interior del quadrant nord-est. Aquí descarregaran xàfecs amb alguna tempesta i fins i tot alguna calamarsada, i al llarg de la tarda també podrien arribar a altres zones de la Costa Brava. Els núvols també apareixeran a punts de les comarques de Barcelona, però aquí no arribarien les precipitacions. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la situació viària sortosament ha millorat. Ha estat una tarda amb alguns incidents i hem de parlar en aquests moments de problemes a la C55, a Sant Vicenç de Castellet en sentit Manresa, amb una mica d'intensitat, i encara certs problemes a la C60 Argentona cap a l'enllaç amb la C32. A la C32 hi ha hagut una topada entre una motocicleta i un turisme dins el túnel que porta el Mataró Park. En el cas dels accessos a la ciutat de Barcelona, intensitat a la B24 de Cervelló cap a Tarragona, a la C58 problemes a Sant Quirze de 2 quilòmetres cap a Trinitat i de sortida a Terrassa en sentit Manresa, ronda del litoral només amb 3 quilòmetres per accedir a la zona del port, i en el cas de la B20 en sentit Trinitat tenim retencions entre Sarrià i Horta en sentit Trinitat. Això és tot, molt bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Primer dia de campanya electoral per les eleccions municipals i europees del 26 de maig. Les properes dues setmanes els candidats premaran l'accelerador per intentar que els ciutadans els donin el seu vot. En depèn la configuració dels 947 ajuntaments de Catalunya, també la representació al Parlament Europeu.
La campanya arrenca amb novetats, amb el vot per correu, i és que avui la Junta Electoral Central ha decidit ampliar el termini per fer-lo efectiu fins al 24 de maig a les 2 de la tarda. Són dos dies més del previst inicialment.
Repassem, doncs, les dates clau d'aquest període electoral amb Diana Bermejo.
Per aquí ja preveu que no podrà votar el dia 26 de manera presencial. El termini per demanar el vot per correu acaba el proper 16 de maig. La data límit per enviar-ho per correu certificat i gratuït és el 24 de maig. Amb el recompte finalitzat, el 7 de juny es proclamaran els regidors electes. El ple de constitució dels ajuntaments es farà el 15 de juny si no hi ha hagut cap recurs, o bé el 5 de juliol si es presenta algun contenciós electoral contra la proclamació d'electes. Les diputacions s'haurien de constituir com a màxim dues setmanes després dels ajuntaments, si no hi hagués cap recurs interposat, i els consells comarcals al voltant de la primera setmana de juliol.
I encara més particularitats d'aquests comicis, i és que la nit electoral del 26 de maig serà llarga. Caldrà esperar fins a les 11 de la nit per començar a conèixer els resultats de les eleccions europees.
I és que la llei obliga a esperar que tanquin tots els col·legis electorals europeus, i a Itàlia no ho fan fins a aquesta hora. A més, el recompte de les eleccions europees ha de ser previ al de les municipals i autonòmiques, allà on se'n celebrin. Ho ha explicat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celà.
Las primeras papeletas, como vuelvo, digo, deben ser recontadas, serán las europeas, y solo cuando finalice este conteo se abrirán los sobres de las municipales y posteriormente los votos de las urnas de autonomías y cabildos.
Segons la llei electoral, cal oferir primer els resultats de les eleccions europees i després el de les municipals i autonòmiques.
L'exvicepresident del govern d'Espanya, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mort aquesta tarda als 67 anys. El líder no ha pogut superar l'ictus que va patir dimecres. La Capella Ardent s'instal·larà a 2:15 del vespre al Congrés dels Diputats. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Alfredo Pérez Rubalcaba va ser ministre d'Educació i de Presidència amb Felipe González. Durant la legislatura de Zapatero va ocupar les carteres d'Interior i de Vicepresidència, des d'on va treballar en la fi de la banda terrorista ETA. També va ser portaveu de l'executiu, com recordava l'actual cara visible del govern, Isabel Celá.
Esta es la misma sala, la misma mesa que él utilizó durante tanto tiempo como portavoz de los gobiernos socialistas de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos etapas cruciales en la historia de España de las que él fue pieza clave.
Polítics com el popular Pablo Casado, el republicà Joan Tardà o el president de la Generalitat, Quim Torra, han fet públiques les seves condolències a través de les xarxes socials per la mort de Rubalcaba. També el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat el seu condol a Twitter. El PSC ha anunciat que suspèn els actes de campanya fins a l'enterrament del líder socialista. Podem i Ciutadans han cancel·lat els previstos per avui.
I afegir també que s'ha declarat dol oficial des de les 8 d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. Més coses. Primer pas de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis per reclamar oficialment els diners republicans espoliats durant el franquisme. De moment, el consistori ha presentat una reclamació davant la subdelegació del govern a Girona. L'equip d'advocats ja preveu que serà un procés llarg. Què fa a Girona, Siso García?
Els papers presentats es dirigeixen al Consell de Ministres i representa la primera fase del procés per obrir la via administrativa i esgotar-la, ja que és probable que es denegui la petició i arribi al Tribunal Suprem. En total s'han presentat 7 documents. L'Ajuntament de Sant Julià ha sigut el primer consistori que ha presentat una reclamació per recuperar els diners i es calcula que una desena més d'ajuntaments ja s'han interessat per la qüestió i alguns d'aquests també han iniciat tràmits. Marc Puigtió és l'alcalde de Sant Julià de Ramis.
Estem al costat dels nostres veïns i veïnes per recuperar la memòria històrica no només de Sant Julià, sinó de molts altres pobles. Per tant, també ens agradaria que altres pobles doncs, també fessin aquest pas perquè quan siguem més, doncs més fort serem.
A partir d'aquesta primera acció es preveu que serà un procés llarg que pot durar anys. Malgrat tot, el consistori espera que els retornin els diners per poder-los invertir en espais públics i en la recuperació de la memòria del poble.
El jutjat número 24 de Barcelona assumeix el cas de Tamara Carrasco, l'activista dels CDRs, acusada en un inici de terrorisme, rebel·lió i sedició pels talls de carretera i protestes durant la tardor de 2017. Finalment s'enfronta, però, a un delicte menor de desordres públics.
L'Audiència de Barcelona declina que sigui un jutjat de Gavà qui instrueixi la causa i finalment serà el jutjat 24 de Barcelona qui jutjarà Tamara Carrasco. Una de les primeres mesures que demanarà la defensa de l'activista és que se li aixequi el confinament. Carrasco no ha pogut sortir de Viladecans des de fa més d'un any perquè un cop l'audiència va retornar el cas de la justícia ordinària, cap jutge se n'havia fet càrrec. El seu advocat considera absolutament desproporcionada la mesura cautelar per un delicte com és el de desordres públics.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Nova jornada d'aturades al metro de Barcelona. A hores d'ara i fins a les 8 circulen un 40% dels combois i aquest matí ja hi ha hagut fortes afectacions. I és que la vaga té un seguiment gairebé total del 97%, segons els treballadors, que volen saber on hi ha amiant i quants d'ells poden estar afectats. Asseguren que la direcció de TMB no els respon i per això tenen convocades noves aturades pels dies 20 i 24 d'aquest mes. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Milers de persones s'han tornat a veure afectades per la vaga dels treballadors del metro. Esperes de fins a mitja hora en andanes plenes a vessar. Els treballadors reivindiquen saber en quins punts de la xarxa hi ha amiant, fer un llistat dels treballadors que hi han estat exposats al llarg dels anys i un fons de compensació per a aquells que resultin malalts com a conseqüència d'aquest contacte. David Vázquez, des del Comitè de Treballadors del Metro.
Nosaltres encara no sabem on hi ha amiant i on no hi ha, perquè l'inventari el van començar al maig del 18, del 2018, i els companys de manteniment estan treballant amb trens i amb peces que desconeixen si tenen o no tenen amiant. El que s'ha de fer és vetllar de forma preventiva per la seva salut i les seves famílies. S'han d'analitzar totes les peces de tots els trens, encara que siguin posteriors al 2002, perquè ens hem trobat en altres explotacions que han posat peces d'estoc que eren anteriors al 2002 i tenen amiant.
No entenen que TMB no els hagi dit res des del Congrés dels Mòbils i que Mediació només els hagi trucat una sola vegada. Tornaran a fer vaga els dies 20 i 24 d'aquest mes. Serà l'última setmana de la campanya i dos dies abans de les eleccions municipals.
i desconvocada in extremis la vaga d'escombraries a Girona. El 85% de la plantilla de l'empresa de neteja ha aprovat el preacord a què han arribat aquesta matinada l'Ajuntament i el Presa.
Ha estat en una assemblea celebrada aquest migdia en què han votat 141 treballadors. L'acord entre la direcció i el comitè, format per la UGT, Comissions Obreres i la CGT, inclou un augment del sou del 5% en 2 anys per tota la plantilla. També contempla un plus de quasi un 2% per als operaris que netegen els carrers. Demà a les 6 del matí s'hauran retirat les deixalles i cartrons que hi ha acumulats en algunes voreres i al voltant de contenidors, just poques hores abans que comenci la mostra Girona Temps de Flors, que cada any atrau milers de visitants a la ciutat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida comptarà amb un laboratori de microbiologia punter a Catalunya. El nou mòdul permetrà treballar en màximes condicions de seguretat per estudiar malalties infeccioses. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El laboratori que està previst que entri en funcionament el proper dimarts s'estudiaran malalties infeccioses, com la tuberculosi. La cap de secció del Laboratori de Microbiologia, Mercè García, ha explicat la utilitat d'aquests nivells de seguretat.
És un nivell que en diem 3, hi ha 4 nivells de bioseguretat. El nivell 1 és el més baix i el nivell 4 seria el més d'un nivell més de risc més alt. Podrem comptar amb unes mesures de protecció superiors de cara a un eventual possible accident que pogués passar, que no té per què passar, però si hi hagués, comptem amb unes... Tota aquesta estructura representa unes mesures addicionals de contenció especialment de cara a la comunitat.
A Catalunya hi ha 2 laboratoris més de nivell 3 a Barcelona, però no compten amb aquest equipament de l'Hospital Lleidatà, on anualment s'analitzen unes 7.000 mostres de microbiologia.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha visitat aquest migdia els equipaments sanitaris i s'ha compromès a prioritzar la construcció del nou centre d'atenció primària al barri de Sant Miquel, de la capital garrotxina. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. La consellera s'ha compromès a incloure amb celeritat la construcció del nou centre d'atenció primària de Sant Miquel, Olot Nord. Per a Vergés depèn de l'aprovació d'uns nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
El més aviat possible nosaltres intentarem incloure en el pla econòmic financer perquè sigui una realitat, perquè hi hagin els diners per que la població d'Olot, que és creixent, tal com he pogut compartir amb els professionals de salut, que va creixent en necessitats, que va creixent en nombre d'atencions que es fan i que ho estan fent de meravella, però que necessiten també aquest espai.
D'altra banda, Vergés ha escoltat la proposta de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa d'incloure l'Agència de Salut Pública al mateix centre sanitari, amb la modificació d'algunes sales per encabir l'ens a l'hospital.
Preocupació a Osona per la manca d'efectius dels Mossos d'Esquadra. Ajuntaments de la comarca i sindicats asseguren que hi ha nits amb només una patrulla de seguretat ciutadana. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat avui a Sant Quirze de Besora que la situació millorarà aquest estiu amb la incorporació de nous agents. El nou FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda. Una manca d'efectius que preocupa els ajuntaments de la comarca i més després que des del mes de febrer hi hagi una patrulla de seguretat ciutadana vigilant les 24 hores de l'edifici dels jutjats de Vic. Una mesura que, segons s'ha anunciat aquesta setmana, es rebaixarà a partir de la setmana que ve. Miquel Buch, conseller d'Interior, associa aquesta manca d'efectius a 7 anys consecutius sense noves promocions de Mossos d'Esquadra. Una situació que podria millorar a partir d'aquest estiu amb l'entrada de 500 nous agents al cos.
Aquestes hores que sempre destinen a vigilar façanes, per entendre'ns, vigilar edificis, podem recuperar, patrullar els carrers. Aquesta nova incorporació de 500 agents que tindrem aquest estiu, la incorporació de 750 l'any que ve, i podrem anar recuperant aquesta mancança.
Miquel Buch s'ha reunit aquest matí amb l'alcaldessa de Sant Quirze, Maria Teresa Espadaler, i amb el vigilant municipal després de la detenció aquest dilluns de 6 veïns del municipi acusats de robar en habitatges.
Repassem altres notícies destacades del dia. A Tarragona ja tenen designat un nou arcabisbe després de la renúncia al càrrec de Jaume Pujol. Joan Planelles, fill de Verges, al Baix Empordà, és l'escollit per al Papa Francesc per substituir Pujol. Una substitució envoltada de polèmica per la forma en què va deixar el càrrec Pujol i perquè el col·lectiu religiós reclamava un arcabisbe català. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
El mossèn baix empordanès Joan Planelles entoma el nou càrrec amb el repte fonamental d'encomanar amb il·lusió les paraules de l'Evangeli, un missatge que no s'imposa sinó que es proposa i que requereix, diu, d'una actitud oberta i de diàleg. Joan Planelles és el nou arcabisbe de Tarragona.
En definitiva, és el mateix programa del Papa Francesc.
El Papa Francesc, quan en l'alegria de l'Evangeli subratlla doncs, tots aquests aspectes, que està dient? Retornar a l'Evangeli, retornar cap a Crist.
Joan és fill de Verges i actualment és el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i el rector de Jafre, Garrigoles, Colomers, Foixà, Rupià i La Sala. Deixarà la seva vida enrere a partir del 8 de juny quan prendrà possessió del càrrec.
La reintroducció de la llúdriga a la conca de la Tordera és ja una realitat. Els experts n'han aconseguit veure fins ara una desena d'exemplars, però per poder quantificar amb exactitud quants animals hi ha en aquesta àrea, entre aquesta nit i demà una cinquantena de voluntaris tenen com a objectiu elaborar un cens a partir de l'observació directa. Ràdio Vitamènia, Jordi Portí.
Per portar-ho a terme s'ha organitzat una sortida nocturna entre les 8 i les 10 de la nit distribuint els voluntaris al llarg del tram fluvial, en aquest cas el tram mitjà de la Tordera. La idea és que hi hagi un voluntari cada 500 metres durant aquestes dues hores que durarà l'experiència per captar els moviments de la llúdriga i altra fauna fluvial. Ho ha explicat Sònia Sánchez, coordinadora del projecte des de l'Observatori de la Tordera.
S'explicarà com funciona aquesta metodologia, es donarà una classe de formació i a partir d'aquí es distribuiran els diferents voluntaris a al llarg d'un tram de riu, en aquest cas és el curs mitjà de la Tordera, i el dissabte es repetirà.
L'activitat està marcada dins el projecte de seguiment de la llúdriga que porten a terme el Zoo de Barcelona, el Consorci Besòs Tordera, l'Institut de Ciència i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Observatori de la Tordera, ubicat a la Vall-llòria, a Sant Celoni.
I en cultura, Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, acollirà una nova edició del Singlot Festival del 4 al 7 de juliol. Les productores El Terrat i The Project tornen a col·laborar amb el Festival de la Porta Ferrada per apropar humor i comèdia a través del millor talent nacional. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta cinquena edició del Singlot Festival inclou noms com Bryce F., Berto Romero, Carlos Latre o Grison, del programa La Resistència. El creador i director del festival, Andreu Buenafuente, però assegura que es continua apostant per l'ambient familiar i tecla que és igual d'important apostar per companyies emergents com companyies ja consolidades.
Si veieu el cartell, són noms, molts noms, no? I de sobte hi ha un nom que dius, aquest em sona, però no sé qui és, al costat d'un molt consagrat. Això és molt important. En realitat, tothom comença. I si aquest festival ajuda que els nous que surten de les jornades professionals convisquin amb els que portem ja bastant de temps, és meravellós, perquè aprenem els uns dels altres.
Una de les novetats d'aquesta nova edició del Singlot és el paper que hi jugarà el públic, que en ocasions es convertirà en protagonista. Una altra de les novetats d'enguany és que es faran tres espectacles a l'Espai Port.
I a Terrassa, les paradetes ja estan a punt, els carrers engalanats i els aparadors decorats per acollir una nova edició de la Fira Modernista, la 17a ja. La ciutat farà de nou una regressió en el temps per transportar-se durant 3 dies a les acaballes del segle XIX. Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres.
El tret de sortida el donarà la inauguració de l'exposició a la Sala Montconill, que mostrarà una de les col·leccions privades més importants d'Europa sobre el cinema i l'audiovisual. A més, els visitants podran viure de primera mà les primeres experiències cinematogràfiques amb activitats com la llanterna màgica, una carpa amb imatges inèdites de la Filmoteca de Catalunya, una màquina del temps per conèixer Georges Méliès i l'estrena, en la cluenda de diumenge, d'una pel·lícula rodada íntegrament durant la fira i que comptarà amb la participació de públic i entitats. En total, la Fira Modernista plegarà fins a 300 propostes. Un dels plats forts serà aquest mateix vespre. A 9:45, la Masia Freixa s'il·luminarà en un espectacle en què la llum dibuixarà els contorns d'un dels edificis modernistes més emblemàtics de la ciutat. Les xifres de la fira són contundents, 435 passis i funcions, la participació de 70 entitats i la presència de 26 ciutats que seran presents al Raval de Montserrat.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Barceloneta ja espera rival per la final de Lliga Masculina.
Els mariners van superar el Mediterrani per 15-9 en el segon partit de la sèrie de semifinals i ja han obtingut el bitllet per l'última eliminatòria. Avui ja cita la nova escullera amb el duel entre el Barcelona i el Terrassa. Un triomf senavista i situaria els barcelonins a la final.
Ràdio Terrassa, Miqui Romagosa.
Cara o creu? Pel Club Natació Terrassa, l'equip de Dida Covacho, a 9:45 a la piscina de la nova escullera de Barcelona, ha d'aconseguir la victòria si vol forçar el tercer partit que jugaria el proper dissabte, no demà, sinó el proper dissabte, dia 18, L'equip agarenc, després de la derrota 9-11 en el primer enfrontament, doncs no pot fallar davant un equip de Toni Esteller, que té l'oportunitat d'aprofitar el factor piscina i aquellet per la final. Doncs 9:15 sortirem de dubtes. Si fos necessari un tercer partit, seria el proper dissabte, no demà, sinó el dia 18, a les 6 de la tarda a la piscina de l'Àrea Olímpica, per buscar un bitllet per la final.
En hoquei patins, 3 jornades per saber si el Manlleu serà el campió a l'hoquei lliga femenina.
El Club Patí Manlleu rep el Vilanova en la primera d'aquestes 3 finals que queden de competició. Les manlleuenques han de guanyar sí o sí per seguir dependent d'elles mateixes per guanyar el títol.
Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
Les manlleuenques, que van superar clarament el Girona la setmana passada, no poden fallar en els 2 partits a Osona si volen arribar a l'última jornada tenint la paella pel mànec per guanyar l'hoquei lliga. Demà reben al Pavelló Municipal d'Esports un Club Patí Vilanova que amb 30 punts viu còmodament instal·lat a la part mitjana de la classificació, sense opcions ni a la part alta ni a la part baixa de la taula. Les del Garraf han perdut els darrers 3 desplaçaments, però fa un mes van derrotar un dels grans de la categoria, el Voltregà, en un duel que pot servir d'avís per un Manlleu que només li val la victòria. En cas de sumar els 3 punts, les manlleuenques es mantindrien líders, passi el que passi en el partit del Palau, que rep a casa el Citylift Girona.
I encara en hoquei, el Sant Just i el Piera tenen la primera oportunitat per ser a la final de la Nacional Catalana masculina.
El Sant Just i el Piera tenen el primer matchball aquest diumenge a casa per classificar-se per la final de Nacional Catalana d'hoquei sobre patins i disputar-se entre ells l'ascens a l'hoquei Lliga Plata. El Sant Just de Ferran Pujalte va guanyar a la pista del Sentmenat per 3-5 en el primer partit de semifinals. En cas de victòria dels vallesans, l'accés a la final es decidirà el tercer i darrer partit. El duel entre el Sant Just i el Sentmenat es disputarà aquest diumenge a les 4 al pavelló de la Bonaigua i es podrà seguir en directe en streaming a la plataforma Xala i a les televisions locals.
Nova cita destacada per a l'Associació Esportiva Penya Esplugues a la primera divisió femenina del futbol sala.
El conjunt que entrena Cinto García necessita imposar-se a l'Alcorcón aquest dissabte a la tarda al complex esportiu de les Molleres d'Esplugues per mantenir totes les opcions d'aconseguir una plaça per jugar a la competició del CAU. Queden 4 jornades per finalitzar la Lliga regular i la penya d'Esplugues ocupa la 9a posició amb 38 punts a 3 del 8è, que és el Pozo Múrcia amb 41. La Universitat d'Alacant en té 46 i l'Alcorcón, que ha fet una excepcional segona part de la temporada, suma ja 49 punts.
L'handbol Banyoles i el Calella busquen des d'avui l'ascens a la primera estatal masculina.
Tot a punt al pavelló de la Draga de Banyoles per viure un cap de setmana intens d'handbol amb l'ascens a primera estatal d'handbol en joc.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Una pel·lícula de l'Oest és una de les estrenes més destacades d'aquesta setmana, Los Hermanos Sisters, 2 fora de la llei amb l'encàrrec de cometre un assassinat. També molt lloada per la crítica arriba Ruben Brandt, Col·leccionista, un protagonitzat per un psicoterapeuta obsessionat amb 13 obres d'art. I els aficionats a la saga Pokémon gaudiran d'allò més amb Pokémon Detectiu Pikachu.
Sisters, S-I-S-T-E-R-S, hermanes en anglès.
Els reconeguts actors John Cerilli i Joaquin Phoenix interpreten 2 germans fora de la llei al western Los Hermanos Sisters. En Charlie i l'Eli tenen les mans tacades de sang de criminals i d'innocents. Matar és la seva feina, tot i que pel Charlie és una vocació, mentre que l'Eli somia en portar una vida normal. Tots dos són contractats per acabar amb la vida d'un buscador d'or i viatjaran d'Oregon a Califòrnia en una caça que posarà a prova el seu vincle.
¿Estás enfadado?
Me marcho.
¿A ti qué te pasa?
Me pegaste en público, Charlie.
Venga, yo te pegué ayer. Tú me la devuelves ahora y en paz. Adelante. Pégame. Pégame.
My nightmares are getting stronger and stronger. Characters from famous paintings continue to attack me.
Ruben Brandt, col·leccionista, és un film d'animació protagonitzat per un psicoterapeuta que pateix violents malsons inspirats en 13 obres d'art. En Ruben Brandt està obsessionat amb quadres com la Venus d'Urbino, de Tiziano, o la Dona amb llibre, de Picasso. Quatre dels seus lladres experts s'ofereixen a robar-les, donat que pensen que una vegada les posseixi desapareixeran els malsons. Ell accepta el pla i es converteix en un dels criminals més buscats del món, el col·lector. Un detectiu privat serà contractat per atrapar-lo.
Art is the key to the troubles of the mind.
Algú altre ha fingit la mort d'en Harry. Oh, en Harry ha fingit la mort d'algú altre. Aquest últim no s'aguanta per allà.
Un detectiu també protagonitza la següent pel·lícula, però en aquest cas es tracta d'un investigador molt particular. Pokémon Detectiu Pikachu arrenca quan desapareix un conegut investigador privat i el seu fill decideix esbrinar què ha passat. Rebrà l'ajuda de l'antic company del seu pare, Pikachu, un Pokémon amb qui, sorprenentment, el noi es pot comunicar. Tots dos uniran forces buscant pistes pels carrers de Rime City, on descobriran un complot que pot destruir la convivència pacífica entre humans i Pokémons.
Super inesperat.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.